dèiem, ara ens acompanya una persona molt especial que fa dies que estem xerrant de fer aquesta conversa. Molts la coneixeu senzillament com a Nina, no? Hi haurà gent que la recorda o que se'n recorda de diverses Nines al llarg de la seva història, diguem-ne. La Lina, evidentment, d'Operación Triunfo.
A mi me da igual. Ser simpática o ser antipática. Yo lo que quiero es que cantéis y que hagáis vuestro trabajo.
Déu-n'hi-do.
A mí me cuesta lo mismo. Sonreír que estar de mala leche.
Ai, Déu meu senyor. Imagina't, eh? La Nina de Mamma Mia, evidentment. Mamma Mia, otra vez igual. Ay, ay, cómo resistirme. La Nina d'Eurovisió, també. Sí, també teniu una certa edat, també, la Nina de l'1-2-3. Que tinc molt el record de... Perquè, evidentment, sempre hem recordat aquells rínxols i aquella, no? aquella cavallera negra, però potser és l'època en què més la recordes, que és quan sonava cançó com aquesta. Què tal, Nina? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Molt contenta de ser aquí.
Bueno, tot queda enrere. Vas a la ciutat, vas a Madrid. Una ciutat una mica més gran que Barcelona.
Vaig a Madrid, sí, que no m'és gens estrany, perquè jo he viscut molts anys a Madrid i estic molt avesada, sí.
Com ho portes, aquest moment vital? Perquè, clar, la Nina dels rínxols negres, no?, i d'aquesta cavallera, que recordo d'aquest videoclip d'aquesta cançó que ja fa uns quants anys, no? Sí que ha quedat enrere, perquè ara et veiem públicament amb un altre aspecte, que en algun moment deus haver decidit que fas aquest pas cap a una direcció concreta, que és que veiem amb cabells blancs, el cabell molt més curt. Això com va passar i quan?
Sí, el que queda enrere és la cabellera amb els rínxols. El que no queda enrere jo crec que és l'Anna Maria. Uh-huh. No? La nena, la personeta, la persona que té una gran il·lusió per fer el que fa, que s'apassiona fent el que fa. Això és el que em sembla que no ha quedat gens enrere. I contestant a la pregunta que em feies, això ho decideixo fa molts anys, uh-huh, perquè les persones que, com tu i jo, tenim el cabell molt negre.
Sí. Bueno, ara ja no, jo tampoc, ja.
Clar, doncs perquè les canes, els cabells blancs comencen a aparèixer de molt joves. Mm-hmm. Aleshores, jo porto molts anys de la meva vida posant tints i henes i coses perquè el cabell continuï negre, fins que un bon dia vaig dir prou, no vull ser qui sóc, i qui sóc doncs és una persona amb els cabells blancs i punt, no? I vaig decidir que de cap manera jo em volia perpetuar en la imatge de qui vaig ser. Jo em vull perpetuar amb la imatge de qui sóc ara, no?
Això et recordes el moment? Recordes més o menys quan va ser?
Sí, sobretot el que recordo és que l'any passat, en fer 55, vaig trucar al David Ruano, el fotògraf, i...
Oh, sí, fantàstic, David Ruano.
Bueno, el vaig escriure més que trucar, i li vaig dir, escolta'm, m'encantaria que em fessis un retrat i que fossis capaç de captar, que ja sé que ho seràs, de captar la dona que sóc avui, ara i aquí. I, evidentment, ho va aconseguir.
I vas dir, mira, doncs és aquesta, efectivament.
Sí, i aquí vaig fer el canvi, diguem-ne, de cara al públic, perquè això jo era conscient de que seria més traumàtic pel públic que per mi.
Tu creus traumàtic?
Jo crec que hi ha persones...
Impactant, potser.
Impactant. A veure, traumàtic potser és una paraula una mica forta, no? Però sí que hi ha persones que... Ai, els rínxols i el cabell... No, escolta'm, no m'he tallat un braç, m'he tallat el cabell i els rínxols continuen estant aquí, si jo vull. El que passa que ara no vull rínxols i me l'alliso, no? Mm-hmm.
Deixa'm fer-te una pregunta, perquè em va cridar fa temps ara, i em va cridar molt l'atenció un missatge que publicaves a les xarxes socials fa bastant temps ara ja, i parlaves del pas del temps, de fer-se gran, i de com a personatge públic cal també enterrar el personatge.
Clar. Jo crec, sempre dic que les persones passem dos dols, no? El dol de fer-se gran, d'acceptar l'edat, el dol en l'àmbit professional, no? Quan d'alguna manera t'has de retirar, tot i que hi ha moltes persones que es retiren, que es jubilen i que, escolta'm, la mar de felices, no? Uh-huh. Però sí que hi ha algo aquí en què hi ha un canvi d'etapa, no? I no el podem negar, i hem de transitar per aquí. I a les persones populars jo penso que passen un tercer dol, que és el dol del personatge públic, de la figura pública, de qui has estat, no? Quan has estat una persona que sovint has aparegut als mitjans de comunicació, que la teva feina has tingut la sort de que ha transcendit, arriba un moment en què això, en certa forma, es va apagant, no? I ho has d'acceptar, vull dir, tot i que hi ha persones que amb 70, inclús 80, no? Ara venia mirant un vídeo de Chico Buarque, que està meravellós i que em té el cor robat, i aquest senyor té 80 anys, o potser una mica més. Però sí que hi ha un moment en què t'has de començar a anar acomiadant del personatge, no? I això és dolorós, també.
Sí? És un procés dolorós. Del personatge, quin és el personatge de Nina? L'actriu cantant, la, no? Sí?
Sí, 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 la Nina és una actriu cantant, la seva vida són els escenaris. Jo crec que no he viscut res comparable al que se sent quan ets a dalt d'un escenari i a través de la música i dels textos veus que la gent s'emociona, que plora, que riu. Això no hi ha res comparable. Jo penso que tothom hauria d'experimentar a la vida una cosa semblant. Aquesta és la Nina. I deixar això enrere, no? Amb la cançó que sona, deixar això enrere, és clar que és dolorós, però alhora s'ha d'acceptar, perquè arribarà un dia en què aquest cos i aquesta veu no podran fer 8 funcions setmanals. I quan més aviat ho comencis a entendre i acceptar, molt millor per tu.
Això té a veure amb els coneixements que has anat tenint els últims temps al voltant de la veu, que és una de les teves obsessions, no?
Sí.
Ara també és de l'acadèmia també i de la feina que estàs fent de gairebé acadèmicament parlant, no? Vull dir, de coneixement de com funciona la veu. Tu has estat molt més conscient del pas del temps també de la teva veu, que és la teva arma de treball, diguem-ne?
Jo he estat conscient de la meva veu sempre. Tinc 56 anys, vaig començar a cantar als 16, ara fa 40 anys.
La barbaritat.
I he patit molt per la veu. Molt. La veu és un instrument fràgil, per naturalesa, inestable, ens canvia molt d'un dia per l'altre, canvia en funció del que hem dormit, canvia en funció del nostre estat emocional, del que hem menjat. Aleshores, mai saps com estarà la veu l'endemà. Mm-hmm. I quan estàs fent 8 funcions setmanals, això et fa patir molt. Aleshores, quan més gran et fas, és evident que encara prens més consciència. I sí que és cert que la formació acadèmica, el coneixement, l'exercir com logopeda, jo sóc logopeda i faig rehabilitació a persones que, com jo, doncs, utilitzen la veu de forma molt exigent, et fa adonar d'aquesta fragilitat, d'aquesta inestabilitat i del molt que l'hem de cuidar, no? amb molts camps distints, no? amb l'activitat física, amb l'alimentació, etc. I la veu envelleix. La veu envelleix al mateix ritme que envelleix tot el cos.
Clar, però quan tu et fas aquest plantejament i dius enterrar el personatge, no? Sabent que que tu tens molts coneixements de la teva veu i, per tant, probablement et pots anticipar el que passarà amb la teva veu, no? Amb un termini X de temps. Mm. Però és veritat que, com deies, hi ha gent que són músics professionals i continuen sent-ho amb 70 i amb 80, però em fa l'efecte que tu tens una preparació mental i física de dir, bueno, hi haurà un moment, no sé si aviat o tard, que diré... Ja està.
Jo crec que és un mecanisme de defensa. Mira, jo sóc de les que quan baixo dels ferrocarrils que encara en queden 10 minuts per arribar a casa, ja trec les claus de la bossa. O sigui, saps, jo...
T'anticipes.
He de planificar, ho he de tenir tot ordenat. Sí, perquè...
El cervell anticipatori, que en diuen.
Ui, és terrible. Però, clar, he de tenir la partitura. Si després els músics amb aquesta partitura doncs ens dona la gana d'improvisar, doncs improvisem. Fixa't, jo fa 4 anys o 3 anys abans de la pandèmia,
sí,
jo m'havia plantejat ja i pensava anava dient adéu als escenaris.
Jo crec que una de les últimes vegades que vam estar parlant
quan
amb tu,
vam parlar, sí,
vas dir alguna cosa semblant, com de que tu ja tenies una certa consciència d'un cert desgast de la veu i que per tant et anaves preparant pel teu adéu.
Jo em anava preparant pel meu adéu, no? Aleshores és aquest sortir dels ferrocarrils 10 minuts abans d'arribar a casa i treure les claus. Vull dir, jo em vaig preparant, però què passa? Et vas preparant i de sobte apareix un projecte, un tresor com els Puentes de Madison i dius, ah, doncs no és el moment. I et poses a assajar i veus que l'instrument que està entrenat i la bèstia d'escenari que està entrenada per sortir a l'escenari i per... afrontar tot el que això significa, físicament, mentalment i vocalment, doncs tot respon i dius, ah, d'acord, no era encara l'hora.
Ara preguntaré pels Puentes de Madison, però precisament sobre això, en el teu podcast, crec que en tens dos de podcast.
En tinc dos, sí. Sí, un sobre
no
divulgació... No,
havies de fer-ne dos.
Un sobre divulgació de la veu humana, sí, al qual estàs convidat, i un altre per descobrir jove talent, que aquí no és el teu cas, però sí que podria vulguis apadrinar a un jove periodista.
Sí,
això,
home,
seria
sí.
molt,
això seria molt maco.
Això seria maco, no?
Estaria bé. Però en un d'aquests dos podcasts, Tu voz, tu éxito, confessaves això, explicaves això.
Tengo 55 años. Bueno, 56. En 14 días los cumplo. A los 44, una intervención quirúrgica me ocasionó la menopausia anticipada y con ello un envejecimiento prematuro que noté en la piel, en el pelo y sobre todo en la voz. He aprendido a vivir estos años con la sensación de, entre comillas, perder la voz. Eso es lo que yo creía que me ocurría. Con el tiempo me he dado cuenta de que no la pierdo, sino de que envejece como el resto del cuerpo y que debo cuidarla.
Aquí hi ha una de les coses que has dit aquest matí. Aquí hi ha una intervenció quirúrgica que tu et fa pensar, i potser d'aquí això de treure les claus abans...
Exacte, als 44 anys.
Als 44, que dius, a veure si passa que perdo la veu abans del que jo comptava.
Mira, jo estava superforta en aquells moments, entrenava moltíssim pilates i estava fortíssima, fortíssima. Aleshores, en aquella intervenció, me n'adono, vaig estar 2 mesos de recuperació, i me n'adono de lo forta que estava, de lo dèbil que estic ara i de lo molt que em costarà recuperar la meva faixa abdominal, no? I de lo molt que la veu depèn de totes les estructures musculars que res tenen a veure amb aquells músculs que estan a prop de la laringe, no? Aleshores, aquí prenc encara més consciència de que necessito tot el meu cos per fer veu. I per fer veu en una funció d'una hora i mitja, 2 hores, 3 hores, durant 7 dies a la setmana, fer 8 funcions, no? Aleshores, aquí és quan començo a dir, uau, si el dia que jo no tingui el cos i la veu en condicions, no puc fer aquesta feina, perquè a l'escenari s'ha de sortir a gaudir, no a patir. I a mi m'agrada sortir a l'escenari al 100%, a donar-ho tot, no pensar en res, no mesurar-me. Sí que inconscientment et mesures, i tant que et mesures, i ho has de fer, perquè si no surt l'energia i l'emoció desbocada, i qui s'ha d'emocionar és l'espectador i no tu, no? Mm-hmm. Però l'escenari s'ha de sortir a per totes, no? Aleshores, si l'instrument no està 100%, és, mira, s'entendrà molt fàcil si estableix un paral·lelisme entre els atletes o els jugadors de futbol quan parlen de sensacions. He recuperat sensacions, que ho diuen molt. Doncs és el mateix. Tu has de tenir aquestes sensacions de que el cos està disponible, de que la veu està disponible, i quan això ho perds, dius, oh, uau, els actors, que som atletes de la veu i de la comunicació, ens passa exactament el mateix que els futbolistes. Ens lesionem, ens fatiguem, vull dir, és una inversió energètica la que fem, impressionant. Aleshores, necessitem un cos molt disponible, molt entrenat. Però clar, a quina edat es retira un esportista?
Amb 30 i pocs.
Clar, nosaltres ens podem retirar als 60, als 70, els artistes que basen la seva carrera, doncs es basen en les seves cançons, que són cantautors, en què la perfecció de la veu ja no és tan important, no? El Sabina mateix ara ha tornat a sortir i explicar, no?, la seva història del que li va passar. Tot això té un interès que va molt més enllà de la veu, no?
La perfecció vocal, no?
De
ser molt... Però m'inquietava això que explicaves en aquest document, perquè parlaves d'un envelliment prematur. Tu has patit un envelliment prematur.
Sí, quan dic envelliment prematur, mira, no sé si... Clar, tu ets molt jove, quants anys tens ara?
No, tio, ja no tants. 36.
Vale, no.
Encara... Ha hagut de pensar, imagina't, que malament que estic.
Encara no ho notaràs, però segur que el que ens escolten, i sobretot si són dones, no? Perquè, esclar, les dones juguem en desavantatge. Uh-huh. Vull dir, quan ens ve la menopàusia, la naturalesa ens deixa de protegir. Fins aleshores, des d'un punt de vista biològic, ens ha estat protegint per poder reproduir. A partir d'allà, home i dona estem en igualtat de condicions. El que passa que vosaltres no heu hagut de passar per això, no noteu aquest canvi, i no hi ha una baixada de les vostres hormones de testosterona. En canvi, d'estrogen sí que n'hi ha. Hi ha una... Deixem de fabricar estrogens i això té unes repercussions nefastes. Aleshores, aquí com he obert un parèntesi, se m'ha anat ja el que et volia dir.
No, però jo preguntava per aquest envelliment prematur que
Exacte,
dius.
Exacte, aleshores, l'envelliment, en què consisteix aquest envelliment? Consisteix en que el timbre, potser, pot variar una mica, però sobretot que a nivell intern notes que no pots fer les coses amb tanta facilitat com les feies abans. D'acord. Això, i el que volia dir és que els oients que ens estiguin escoltant i siguin i tinguin ja una certa edat, segurament que si els dic, oi que no pots pujar les escales de casa amb la mateixa velocitat que ho feies, oi que et poses a caminar ràpid i dius, ui, no puc caminar. Doncs aquestes petites coses en què dia a dia vas notant l'envelliment, els que treballem amb la veu i per tant tenim una propriocepció molt gran de la veu, ho notem. Ara, jo puc cantar i podré fer les 8 funcions dels puentes, no passa res.
Però també pots adaptar-ho, no?, la manera de cantar, no? Perquè tu pots ser molt explosiu en un moment donat de la teva vida, igual que un esportista, allò que diuen a vegades que Leo Messi en el seu moment doncs era molt explosiu i de cop va començar a no ser-ho tant i feia altres coses que també les feia bé, no?
I alerta, que no pinten tan bastos, és a dir... estem parlant d'això perquè penso que, i a més està molt bé que ho fem, perquè hi ha moltes dones que ho pateixen i que ho pateixen amb la veu, però és que també hi ha coses bones i les coses bones de l'edat és que jo no explico ni canto de la mateixa manera que aquesta veueta que està sonant de fons, no, i no ho canvio per res. Vull dir, la manera en què jo ara dic les coses cantant, això només t'ho dona l'experiència, l'edat, la pau, la tranquil·litat. Això no ho canvio, eh?
Quina relació tens amb aquesta nina de Tot queda enrere?
Ostres!
No? De mirar-se i dir, bueno, mira com cantava o quines aspiracions tenia, cap a on anava i
on soc jo ara. Estic molt lluny.
Estàs molt lluny, eh?
Estic molt
lluny. Qui era aquella nina?
Aquella nina encara tenia en el cap molt la música, enregistrar discos. Aquella nina no havia descobert... No, triomfar no ha estat mai. El triomf, i es pot dir així, o la fama súbita, me la vaig trobar una mica d'un dia a l'altre, no? Quan vaig sortir l'1-2-3, sí, sí. Ja em van veure 23 milions de persones, i l'endemà vaig sortir al carrer i tenia la sensació que portava els 23 milions aquí penjats a l'esquena, no? No ha estat mai el meu objectiu. Jo sempre m'he mogut per... Quan m'han proposat un projecte artístic, sempre m'he fet una pregunta. Aprendré? Si aprendré, m'hi llenço. Si no, no. Això és el que m'ha mogut. Soc curiosa de mena, m'encanta aprendre, m'encanta estudiar, per això també he fet tot el que he fet, i és el que més m'omple, créixer, i penso que estudiar és una bona... És una gran manera per créixer com a ésser humà.
En aquesta pregunta que feia de quina relació teniu aquestes dues nines, no? tu respecte a aquella, hi havia expectatives que no s'han acomplert o s'han acomplert moltes més de les que contava aquella nina?
Ni en el millor dels somnis. Ni en el millor dels somnis.
De tot el que t'ha passat.
De debò. Em sento tan afortunada, tant. Em sento afortunada d'estar aquí avui amb tu, saps?
Vaja, sí. Jo més encara, però...
No, deixa'm dir-ho, perquè... Sí, perquè quantes persones voldrien estar aquí assegudes i explicar les coses que fan, els interessos que tenen a la vida i que et mouen i que t'apassionen i que fan que t'aixequis al matí com un nen petit el dia de Reis, no? I... No, és que suposo que també estàs en un punt de la vida que ho valores tot tant i et sents tan afortunat. No sé, és així com em sento.
Que de seguida, tan afortunat que anirà cap a Madrid a fer sonar aquests Puentes de Madison. Una caricia hizo caer el muro alzado en torno a mí. ¿Cómo has podido el tiempo de... Quan arrenquen les funcions? El teatre...
ETP, Gran Via, sí.
Sí, a la Gran Via, sí.
El 9 de novembre comencem amb les prèvies i... funcions prèvies, i el 15 de novembre és l'estrena oficial, que estic desitjant que passi, perquè no m'agraden les estrenes. A mi m'agradaria anar fent funcions i que no m'avisessin i que l'estrena passés i jo no me n'enterés. Però sí, el 15 de novembre.
15 de novembre.
Sí.
Quant de temps has estat sense cantar en un musical ara, nina? Quant temps portaves?
Ara, sense cantar a l'escenari, portava 3 anys.
3 anys?
Sí, cantant cada dia molt.
No, clar, cantant
perquè,
moltíssim, no?
Però... faig moltes classes i canto molt amb els alumnes, però a l'escenari, que és diferent, l'exigència, sí, 3 anys.
Li deus tenir unes ganes, que deus semblar el toro abans de sortir, eh?
Moltes, i estic gaudint molt, molt, molt. La història, venia, la coneixeu, Els Ponts de Madison, Meryl Streep, Clint Eastwood... amb un llibre que va vendre 13 milions d'exemplars, em sembla, i una pel·lícula que va ser molt vista, que això té la seva part bona i la seva part no tan bona, en el sentit que dius, uau...
És popular, però llavors algú voldrà comparar coses, no?
Mira, no tenim el primer pla del cinema, però tenim la potència de la música, no? I una escenografia espectacular. Jo mai he vist això.
Sí, eh?
Mai. Ni com a actriu treballant-hi, ni com a espectadora.
Ah, i qui t'acompanya?
Una bèstia.
Una bèstia.
Jerónimo Rauch. Mm-hmm. Una bèstia.
I havies cantat abans?
Sí, vam fer un concert de Nadal a l'Auditori aquí a Barcelona. I jo crec que allà les nostres veus es van enamorar. Perquè les veus, o sigui, la veu té vida pròpia, eh? Vull dir, no és pas que pensis tu que la teva veu fa el cop. No, no, ella té vida pròpia i té criteri. Clar, i quan cantes amb algú, es produeix allò que en el llenguatge col·loquial es diu ai, empasten molt bé aquestes veus, mm-hmm. no? Doncs quan van cantar junts, les nostres veus és que es fonien en una, no? I passa allò que és màgic, com passa entre cantants. I allà, vam dir, no? Vam expressar, ostres, tant de bo algun dia puguem treballar junts, no? Aleshores, aquest material va caure a les mans del Jero i és un material que és per ell, sembla que l'hagin escrit per ell. I va començar a moure la producció, va convèncer amb una productora argentina molt important, que té un peu molt ben posat a Estats Units, amb Disney, i van prendre la decisió de també posar aquest peu a Espanya, i han fet una inversió impressionant. Vull dir, això serà un musical que serà un abans i un després, estic segura.
Fins quan?
Està previst 2 anys.
2 anys?
2 anys.
Hosti.
Sí, el que passa que en principi anem fins a juliol del 2023, perquè uh-huh. també la situació és la que és, tot i que...
No, evident.
Vull dir que és una cosa meva, eh? Jo amb ells no els veig gens preocupats, i això que són ells els que han posat els diners, no? Però també te diré que per Madrid... és impressionant la gentada que hi ha a tot arreu, a totes hores, la vida que hi ha. Hi ha 15 produccions musicals grans, grans. Després hi ha les petites. Els teatres estan plens a petar.
Què vols que plorem, nena?
És per plorar.
És per plorar, no?
Bé, és per pensar.
La comparativa,
no?
Evidentment, qui no...
És per pensar, no?
La comparativa amb Barcelona.
És per pensar. I
perquè
clar,
mira, precisament ara fa molt poc la Mercè Martí ens parlava divendres al Món Arrecull, deia això de que, nois, el Golfus de Roma, com no comencem a omplir, haurem de... No?
Em va fer molta tristesa, això. Molta tristesa. I jo, bueno, fa poc vaig anar a veure La filla del mar i el mateix, un musical de creació pròpia, que encara té més mèrit.
Total.
Era una joia, allò, amb una mà de talent damunt l'escenari... i que hagin de fer 3 mesos i que no ho puguin fer més. Però per què? No? Aquí hi ha com una tradició també a Barcelona de fer una programació tancada, no? Uh-huh. De tancar-la, de manera que et passes més temps assajant que representant. No?
Clar, perquè ja en ve un altre, no? Darrere teu i ja, vinga.
Aleshores, jo no sóc productora i tampoc sóc sociòloga, eh? Vull dir, no sé quin és el problema, però sí que sé que els musicals costen molts de diners, que hi ha una inversió molt gran i que quan es fan s'han de fer això pensant en gran i pensant que poden estar un any en cartell i fent les estratègies necessàries perquè això sigui possible, perquè públic n'hi ha. I aquest públic, aquest mateix públic que aquí no va veure el Golfus de Roma, per cert, aneu a veure el Golfus de Roma amb el Jordi Bosch, per l'amor de Déu, doncs aquest públic que no hi va, se'n va a Madrid un cap de setmana i veu 3 musicals.
No té cap sentit, això.
Aleshores, entre tots, no sé de quina manera això es fa, però s'ha d'enfortir aquesta indústria cultural.
Et faig una última pregunta sobre el musical, perquè et deia 2 anys. Clar, si es compleix això, i sortosament esperem que sigui així, en tindràs 58 quan acabi? I el teu cervell anticipatori què et diu?
No hi he pensat.
No hi has pensat? Doncs mira, això vol dir que t'estàs curant del cervell anticipatori.
No hi he pensat, t'ho juro, eh?
No, eh?
No hi havia pensat, no.
No et planteixes allò de dir, bueno, fem com si... Després passarà el que passarà, eh? Però fem com si fos l'últim musical.
No, ara en aquests moments visc molt el dia a dia i el meu dia a dia és anar a nedar cada dia, entrenar pilates cada dia, sentir el cos molt fort, molt fort, molt fort. I per sentir la veu molt forta i la ment molt forta.
Mm-hmm. Mira, et faré una darrera pregunta que té a veure amb una convidada que va passar per aquest programa fa poc, perquè jo pensava, dic, bueno, imagina't que es planteja els Ponts de Madison com si fos l'últim. Però jo penso, home, per favor, almenys esperem-ne un mes. I aquest un mes és perquè fa uns dies l'Àngels Gunyalons va passar per aquest programa i ens deia això.
L'Anna Maria i jo ens tenim moltes ganes i ganes d'estar dalt d'un escenari juntes fent una cosa musical, perquè a més jo penso que puc aprendre tant amb l'Anna Maria. I ella també és una persona que té aquesta, tenim aquest denominador comú que ens flipa aprendre, xuclar, no? I el que passa és que la vida ens va portant per coses, tu has de seguir pagant els lloguers i alimentant, i aleshores no acabem de trobar allò que ens plagui, que ens agradi, que hi combreguem. Aleshores, això passarà quan passi. Si anem amb pastor,
no anirem
amb pastor.
Eh?
No ho descartem. Tenim moltes ganes.
Nina i Bunyalons.
Sí, bueno, mentre el cuerpo aguante.
Jo crec que es para el món, el dia que Nina i Bunyalons estiguin els juntes a l'escenari. Posa-hi el Jerónimo, no li posis, eh?
En tenim moltes ganes, però hem de trobar el text, i ha de ser un text de creació. Nosaltres tenim molt clar del que volem parlar, i del que volem parlar és una mica del que hem parlat en aquesta conversa avui tu i jo, no? D'aquestes dones, actrius, amb una certa edat, amb una certa també maduresa, pau, tranquil·litat...
Sou de la mateixa quinta, sí, literalment?
Ell és un amic mica més gran. Val. Sí. Val. I des d'aquesta talaia, no?, que t'ha donat l'edat, doncs com es veu l'ofici, no? Mm-hmm. I la crueltat de l'ofici...
És cruel, l'ofici?
Sí, l'ofici és durillo. El que és cruel és a vegades a l'entorn. L'ofici és bonic, l'ofici és hermós, és vell, et fa aprendre, però és dur i és inestable per naturalesa. Però aquesta mateixa inestabilitat és el que fa que siguis una persona... bastant forteta.
Saps que ara m'has recordat, ara em diràs que m'ho tiraràs pel cap, però m'ha recordat una...
Aquí?
Terrible, ara, el que diré. Però m'ha recordat una frase de Maradona, que va dir, la pelota no se manxa. Va dir, perquè una mica el joc, és a dir, l'ofici, la feina, l'espectacle, és una cosa, i el que va al voltant és una altra. No? I per tant, bueno, efectivament, el musical, la música, l'escenari no se manxa. Deixa'm, senzillament, ja, la que Jordi em deia, mira, tenim la cançó de la fusió, diguem-ne, de... No sé si la tenim, la cançó de la Nina amb el Jerónimo Rauch, que encara no hem pogut sentir-los més enllà d'aquell dia. Sí,
i la Júlia Müller i l'Ignasi Vidal, sí. El duet que nosaltres vam cantar, que de fet
és un altre duet,
que no és un duet, ell va cantar el Bring Him Home, de Miserables, i jo vaig cantar la Papa Can You Hear Me i A Piece of Sky, de Yentl.
I es van creuar.
I aquí es van creuar les nostres veus. Però sí, pertany també a aquest concert, i aquesta era la peça final que vam fer de cloenda del concert, les quatre veus.
Doncs imagina't, el que va passar allà anirà passant, si Déu vol, durant 2 anys a Madrid, en aquest teatre, que, bueno, no sé si algun dia podrà venir cap aquí, però és saber aquest espectacle dels Ponts de Madison.
Tant de bo, és complex, perquè l'escenografia no es munta en 4 dies, i si anem de gira serà per fer places molt llargues. Sí, i estaria molt bé poder venir aquí a Barcelona i poder estar a València, per exemple, 2 mesos o 3. Sí, tant de bo.
Nina, moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies.
Ara que et perdem un temps, que te'n vas cap allà a Madrid.
Jo no us perdo perquè us escolto cap de setmana, eh?
Això esperem que sigui durant 2 anys, imagina't, a veure que no es faci el salt. Les 11:05, Nina, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer.